xerrades i xurrades. Tot allò que vols saber i que encara no saps.
Bona tarda i benvinguts i benvingudes a Xerrades i Xurrades. Avui us presentem el nostre segon programa i l'estrenem per la porta gran, perquè avui estrenem nova secció i nou col·laborador. La seva secció es diu Vida i Tecnologia i ell és l'Ivan. D'aquí res, us el presento, però abans aprofito per recordar-vos que tenim un Instagram que és @xerradesixurrades i un correu electrònic que és xerradesixurrades@gmail.com on ens podeu escriure i comentar-nos les vostres inquietuds, propostes i suggeriments. I ara sí, us presento els meus companys i us recordo el nom de les seves seccions. Començarem amb la secció anomenada La Passejada Cultural, que ens la fa en Jonàs. Bona tarda, Jonàs.
Molt bona tarda.
Seguirem amb la secció Vida i Tecnologia, que, com us he dit, ens la farà l'Ivan. Bona tarda, Ivan.
Hola, bona tarda.
I benvingut.
Gràcies, gràcies. Encantado de estar aquí otra vez.
Perfecte. Seguirem entre nosaltres, que és la secció que sempre ens porta la Rosa. Bona tarda, Rosa.
Hola, bona tarda.
Jo sóc la Mònica i us portaré la secció L'Art de Sorprendre. I finalment tenim a la Cris amb la seva secció Pregunta'm sense filtres.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Cris. Doncs comencem estirant una miqueta les cames entre històries, llibres, cultura. Farem la nostra passejada cultural.
Molt bona tarda, bona tarda, què tal? Com esteu? Com sabeu, jo vull fer una passejada cultural, que és un petit recorregut per alguns aspectes culturals amb el sentit ampli de la paraula, no? Amb els quals el relaciono i faig una petita pinzellada de tots ells, no? Llavors, l'últim programa vaig acabar amb Machado, Campos de Castilla, i que va escriure aquest llibre a Sòria, doncs avui començo la passejada a Sòria, no? Jo crec que heu estat alguns...
Ole. Ai, això és com el Camino de Santiago, no? Anem seguint la passejada.
Intentarem anar seguint, a veure si puc empalmar-ho i així com queda. I faré un petit pinzellat de Sòria, que jo crec que és un lloc que es pot visitar perfectament, té cultura, té gastronomia, té naturalesa, no? I faré alguna pinzelladeta inicial. Un lloc que em va agradar molt i recomano és la Colegiata de Berlanga del Duero. No sé si ho ha estat, no? És un petit...
Sí.
És xulo, eh? És un petit poble i té allà al mig una església superalta, si entreu, vale? O sigui, aquells amb els sostres espectaculars cap amunt, i val molt la pena visitar-la. És una del segle XVI, no entraré en detalls així molts que no es faci avorrit, no? Però una curiositat, per exemple, té un caimant dissecat, i és perquè de Berlanga del Duero era frai Tomàs, que era un dominic, un fraile dominic, que va fer les Amèriques, no? Anaven a fer les... I el 1510, la segona expedició, va anar cap a les Amèriques, va estar per allà per Lima, va estar per Mèxic, i a la tornada al seu poble, com a curiositat, es va portar un caimant, saps? Com qui es porta pues, un souvenir, unes galetes del lloc, pues, ella es va portar un caimant, i el caimant no va durar molt, i la gent d'allà pues, es va quedar sorpresa de l'animal, no? I el van dissecar i el tenen allà exposat, no? També, com a curiositat, al mateix Fray Luis se li otorga el descobriment de les Galápagos. Sense voler, el seu barc es va quedar varat, les marees el van portar cap a les Galápagos i va ser com el que va descobrir les Galápagos, no? Un altre punt de Sòria, seguint amb Sòria, vale, que crec que és molt xulo, la fortaleza califal de Gormaz. No sé si
sí.
És xulo.
Sí,
i
sí.
És un dels llocs, clar... Hem de contextualitzar l'època, no? Segle IX, segle X, quan els àrabs estaven a la península. Aquí, com que tenim pocs exemples, però hi ha altres llocs que sí que tenen més exemples, no? Sobretot al sud, òbviament. Pues allà hi ha una fortalesa super alta, super gran, on té una vista espectacular de tot l'entorn, els camps. I jo vaig anar un dia que era així mig plovent, hi havia molt poca gent, i... Queda el perímetre només, no? però és un lloc que jo crec que respira molta calma i amb unes vistes espectaculars. No? Vull dir, i és tenir en compte aquest context històric de que en aquella zona de Sòria hi havia una batalla, sobretot segle X, entre cristians i musulmans, i queda algun exemple de l'època. I als peus de la fortalesa, no sé si l'heu vist, també hi ha l'ermita de Sant Miguel de Gormaz, una petita ermita romànica, molt xula. Mm-hmm. I és d'aquests llocs, no sé si l'ha passat a vegades, que sense tenir-ho planificat anar a un lloc, entreu de casualitat, i hi havia una persona que en 10 minuts es va fer una petita explicació de les pintures romàniques, i saps allò que entres de ple en el lloc i anar amb les meves filles, la meva dona, i vam quedar tots... Aquell, van ser 10 minutets com allò de... que no, sense esperar-ho, trobes un raconet en el món superxulo i la persona que ho explicava ho vivia amb totes les ganes, no? Que vull dir que va ser una experiència molt, molt guai. I té aquestes pintures romàniques que s'han conservat, no? Pues, les típiques escenes dels reis, l'Anunciació, els diables, tot aquest amb aquest pintura romànica, que és molt xula també. I també em va... Parlo d'allòs que a mi em van transmetre alguna cosa. I per acabar amb Sòria, deixar-lo així com a pinzellades d'això, parlaré del monestir de Sant Juan del Duero.
Ai, molt guai.
Que també és supercaracterístic. Mm. No? Vull dir, té una petita església, el lloc és molt xulo, està a Sòria capital, a les afores, amb el riu al costat, té un passeig per allà que es pot passejar. I té el típic claustre, que segur que qui no hagi estat li sonarà, que... normalment un claustre, no? Però les columnes són... tot és igual, no? És uniforme, les columnes i tot, els arcs. Allà cada, té com quatre estils molt diferenciats d'arcs, no? Vull dir que... I és d'una època, també el del romànic, no? Vull dir, a principis, però amb alguna mica d'art de ferradura, sí, també influència àrab, i és curiós, no sap molt bé el per què, però perquè un mateix espai amb tan poc temps de construcció té quatre estils completament diferents en els arts, no? I això em va fer pensar com els edificis són testimonis d'una època i com ells mateixos expliquen o la història moldeja els edificis. I passo a la segona part de la passejada, diguem que és, no sé si us sabeu, el castell de Montesquieu. Us sona? Aquest està més a prop, està a Vic, està per Vic, vull dir, passem de Sòria a Vic, bueno, a un quart d'hora de Vic. I allà hi ha un castell, ara forma part del parc natural de la Diputació de Barcelona, de la xarxa de parcs naturals, i hi ha un petit castell que explica també tot el pas del temps. I passa des d'una torre de vigilància simple i pura i dura, l'explicaré molt resumit, per no fer tampoc molt pesat i per no estar aquí molta estona, no? Doncs d'una simple torre de vigilància passa a una casa dels senyors feudals de Besora, no? Allà on ja agafa tot el cos de casa, s'amplia la torre de vigilància. En el segle XVII passa a mans d'un altre tipus de família, bueno, sempre descendent dels Besora, però és que sense descendència, lo típic, i és un altre cognom que agafa la casa, el d'Escatllar, i la vol ennoblir la casa, no? Llavors es veu aquesta transformació, fa una capella, no? I la monta ja diferent. I per últim, per fer tot un petit recorregut, això sí, si aneu allà, us farà una visita guiada i veureu tota la història una mica d'aquella zona, explicada amb les famílies del lloc que la van habitar i amb la construcció com va canviant i com va boldejant. I els últims en habitar-la va ser la burgesia catalana, amb molts calés, que tenien aquí a Barcelona un palauet i tota la família Juncadella, i van comprar el palau. I si voleu, per acabar la passejada d'avui, vale, parlaré d'un habitant, l'últim dels habitants del Palau de Montesquieu, vale, que va viure allà, sobretot fins a l'any 36, que és Emili Juncadella i Vidal, i va ser ja hereu de l'alta burgesia, dels seus pares, que tenien molts diners, es va dedicar al viure, viatjar, en aquella època vas anar a la caseria, les festes socials, i una de les aficions que tenia, i aquí ja acabo tot, és la fotografia. I a dins del castell hi ha una exposició de les seves fotos de tots els viatges, va estar per Àsia, Indochina, al segle XX, al principi, o sigui, 1900 i poc, imagineu estar a Àfrica. Sí. Ell també ho feia en un sentit de safari. Ojo, també que podríem... Però bueno, que sí que es veu les fotos d'una època d'antanyo en països exòtics en aquell moment, i la fotografia la feia la estereoscòpica, que és aquesta que amb unes ulleres es veu com en 3D, des de cada color. I és interessant també veure aquesta evolució de l'edifici i veure aquesta exposició de l'inici de fotografia en països exòtics i interessants, també a part de va ser molt muntanyer i va fer excursions i esquí i tot això. I aquí, si de cas, acabaré la passejada, si us sembla, amb la fotografia de l'Emili, Juncadella i Vidal.
Molt bé, que està dins del castell, no?
Aquesta... Les castells, exacte. Sí, la...
Perfecte,
molt bé. Fer visita guiada, passejada, naturalesa i exposició de fotos.
Tot. Jo fa molts anys que no hi he estat i...
Pues us
recomano. Molt bé.
Doncs Déu-n'hi-do, quina passejada. Hem anat de Sòria cap a Vic i amb la nostra ment hem anat també a Àsia, a diversos llocs. Doncs deixem aquí la nostra passejada per avui i ara, si us sembla, fem el pas cap a vida i tecnologia. Bona tarda, Ivan.
Bona tarda.
Benvingut de nou.
De nou, gràcies.
Diem benvingut de nou pels oients que deuen dir, però no, com pot ser si l'altre programa no hi era? Doncs perquè, com us vam dir, aquest programa s'ha estat gestant durant molt de temps i l'Ivan doncs, tenia aquesta secció, però la inicia avui. I explica'm una mica de què anirà la teva secció, Ivan.
Bueno, yo voy a hablar de tecnología. Entonces, pero la gente cuando tú escuchas la palabra tecnología se imaginan ordenadores, procesadores, inteligencia artificial, coches eléctricos y todo esto, ¿no? Pero realmente la tecnología no es eso. La tecnología es el uso del ingenio al servicio de la necesidad presente. ¿Eso qué significa? Que la tecnología es la que construye puentes cuando se necesitan los puentes, ¿no? Entonces se supone que hace 1000 años no necesitábamos ordenadores ni teléfonos móviles, por eso no se inventaron sino hasta ahora. Y también, bueno, un paseo como hace Jonás por toda la historia, que la tecnología nos ha presentado, ha solucionado los problemas que se presentaban a lo largo de la historia. Y bueno, y estas soluciones dejan como un rastro en el tiempo que nosotros los podemos visitar y disfrutar. Porque hay algo que me parece muy curioso, es que la gente de hoy día cree que toda la vida de la humanidad siempre ha sido como es ahora. Que teníamos Amazon, que podíamos pedir algo y tardaba 2 días en cruzar medio planeta. Y la vida que tenemos ahora es totalmente rápida, ¿no? Y vivimos rápido de todo, con todo. Lo vivimos muy rápido, lo consumimos muy rápido y nos consumimos muy rápido también. Y hemos perdido una cosa que se llama la paciencia. Y hemos perdido otra cosa importante que antes teníamos en abundancia, que se llama el tiempo. Y todo esto es gracias a la tecnología. Y vamos a ver si la tecnología nos permite, ¿cómo se dice?, encontrar una máquina del tiempo para poder alargar el tiempo que cada vez necesitamos más y cada vez tenemos menos, porque la tecnología nos llena de cosas que nos ocupan mucho tiempo. Pero bueno, no, eso será otra cosa. Si no hay necesidad, no se desarrolla la tecnología. Entonces, ya veremos qué ocurre. Hoy también quería aprovechar, hablando de esto del tiempo y de la vida moderna y que todo, siempre hemos creído que están así, hoy quería traerle la historia de algo que ha cambiado la vida del ser humano y que creemos que fue hace muchísimos años. Por ejemplo, el primer gran cambio de la tecnología fue la máquina de vapor. En el siglo... antepasado.
James Watt, ¿no era?
Sí, él inventó la máquina de vapor y eso significó que los seres humanos podían desplazarse más lejos y desplazar sus cosas más lejos. Y entonces ese fue el gran boom, porque ya que se podían desplazar objetos muy lejos, significa que se pudieron crear fábricas, se pudieron crear, los cañones ya podían viajar más lejos y más cosas. Pero la máquina de vapor trajo consigo otro montón de cosas, como la psicología, por ejemplo. Porque vamos a hablar algo de la tecnología que se llama...
¿Y qué relación tiene con la psicología?
Desarrollo.
Tengo curiosidad.
Sorpréndenos. La tecnología se divide en dos campos, la dura y la blanda. La tecnología dura son las cosas que nosotros vemos, un coche eléctrico, por ejemplo, ¿no? Que lo vemos rodando por la calle y entonces fue un montón de gente que dijo, oye, vamos a ponerle pila a un coche. Y bueno, y esa es la tecnología dura. Pero hay tecnologías blandas. La tecnología blanda, que también se ha desarrollado a lo largo del tiempo, son las cosas que no vemos. Por ejemplo, la psicología, la economía, el dinero. El dinero, está el dinero físico, pero está lo que representa el dinero. El dinero como poder, el dinero... como medida de opresión, el dinero como muchas cosas, ¿no? Y entonces, y eso es tecnología también, el dinero. El valor del dinero. O sea, que nosotros usamos el dinero, pero no sabemos que detrás de ese papelito hay un montón de tecnología detrás. Las inversiones, la bolsa de valores, es parte de la tecnología, porque eso mueve capitales, que es parte, bueno, es la tecnología blanda, se llama.
El negocio.
La inteligencia artificial es tecnología blanda.
¿Mm? Porque no la puedes tocar.
Porque no se puede tocar, básicamente. Las tecnologías blandas, no, en principio, alteran nuestra vida de mucha manera, pero es algo como intangible. Por ejemplo, lo que hemos hablado de la psicología, ¿no? Que yo puedo, ¿cómo se puede decir?
Pero entonces es como decir que la filosofía es tecnología, sí, o que las ciencias son tecnología.
Bueno,
no, o sea, yo no lo acabo de ver.
Bueno,
no lo acabo de ver porque sí que pueden haber, o sea, evidentemente en la psicología, pues hay pueden haber partes que sean de tecnología, pero así como concepto es, me parece, claro, o la literatura es tecnología también.
Bueno, porque tú estás viendo, cuando a ti te hablan de tecnología, tú te imaginas el teléfono.
Los ordenadores.
¿Sí? No solo, me imagino.
¿Qué te imaginas? Acuérdate que la tecnología sencillamente es el uso del ingenio al servicio de las necesidades presentes. Eso es tecnología. Entonces, claro, alguien que...
Claro, es una definición muy amplia, ¿no?
Sí, porque
es muy amplia.
Es muy amplia, porque realmente se usa mucho la palabra hoy día, pero hace 20 años no se usaba de tecnología. No, no se usaba la palabra tecnología.
Nos has descolocado, ¿eh,
no,
Iván?
No, no,
nosotras ja, 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 ja,
la telepatía es tecnología.
Algo de pensar. Mira, amb aquesta secció, no? Segur que aprenc a fer anar al mòbil, sí, o la tablet. Pues, sí. Pues no, no seria el cas, ¿eh?
Psicología de tecnología. Dinero. Claro, porque...
No, el dinero sí, obviamente el dinero es tecnología.
No, pero claro, cogiendo la definición esta, pues, claro, es que no es verdad que siempre estamos en tecnología como... Móviles, ordenadores...
Sí, nosotros...
yo a mí me dice tecnología y pienso en esto, no pienso...
Pantallas.
Sí, vemos la tecnología dura, sí, que es la que se ve y la que se palpa, ¿no? Y que hoy día se habla de tecnología, pero los romanos no le llamaban tecnología, ¿no? Ni en la Edad Media se hablaba de tecnología.
No vivía ahí.
Interesante, interesante.
Sí, y claro, entonces yo lo que quería como era contar la historia de cómo hemos llegado hasta aquí, porque el ser humano... no tiene tantos años pisando la tierra, ¿no? Y hemos llegado aquí paso a paso detrás del primer ser humano que agarró y con una piedra mató un mamut. Entonces él dijo, ah, mira, qué chulo, ¿no? Y o como comenzaron a pintar las cuevas, usar la pintura para pintar cuevas. Desde ahí, pasito a pasito, hasta hoy día que tenemos el teléfono. ¿Qué ha pasado en todo ese tiempo? No son muchos años, parece que son muchos, pero no son tantos. 5.000 años... para el planeta Tierra, no representa absolutamente nada.
No, es verdad.
Mucho. Entonces, claro, nosotros los seres humanos tenemos esta vanidad de creer que lo podemos todo con nuestra super tecnología.
Somos el centro del mundo.
Sí, un poco más de eso. Entonces, bueno, yo quería hablar de cosas, pero le voy a la última anécdota es, sabemos... que el microondas, como el único, el último tips de tecnología, usamos microondas gracias al chocolate. ¿No lo sabían?
¿Gracias no. al chocolate?
Gracias al chocolate. Y tú
pero
dices,
bueno,
qué bueno, ¿qué pasó aquí?
¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estás...?
Resulta que en la Segunda Guerra Mundial estaban diseñando los radares para los aviones, microondas y todo eso. Y entonces un ingeniero inglés que le gustaba mucho el chocolate se dio cuenta que cuando él hacía los experimentos, el chocolate que tenía en la bata se le derretía. Y entonces el tío dijo, ¡ops! ¿Qué
yo
pasa
eso,
aquí?
Yo quiero chocolate.
¿Qué pasa aquí? Bueno, lo dejo ahí. Ahora voy a pasar a Rosa que nos cuente algo mucho más interesante que la tecnología.
Després de mirar com la tecnologia ens acompanya, tornem a nosaltres, el que sentim, el que vivim, entre nosaltres, Rosa.
Molt bé, doncs pues, sí, una mica descol·locada amb tot això que ha explicat l'Ivan, perquè ara ja no sé si això que anava a dir jo a parlar de la neurociència també, què és? Blando, duro, no sé, ja no m'aclaro.
Blando, blando.
Bueno. Bueno, jo us volia parlar una mica sobre neurociència i en concret sobre la felicitat i la neurociència. Bueno, volia fer un petit incís, què és neurociència, no? Neurociència és una disciplina que estudia el sistema nerviós, la seva estructura, les seves funcions, desenvolupament i com aplicar tots aquests coneixements en diverses àrees, en educació, en rehabilitació, etc. Bueno, dit això, per on continuar, perquè tinc tants apunts aquí que ja... Sí que el que... Sí. Bueno, jo el que us volia comentar és que no sé si us heu adonat, però cada vegada hi ha més publicacions, hi ha més persones que es dediquen, més professionals que es dediquen a la neurociència. Jo no sé si us heu fixat, perquè m'arriben quantitat de publicacions que jo, o és que jo no m'enterava de res, o què, no? Però ara arriben quantitat de treballs superinteressants de neurocientífics. I, bueno, aquests científics són grans divulgadors i divulgadores, alguns d'ells, amb molt d'èxit a les xarxes i a les llibreries. Jo estic pensant ara a la Nazaret Castellanos, que no sé si us sona, però sí, és tot un fenomen, no? I jo recordo quan fa com 12 i pico d'anys ens vam assabentar, perquè va sortir als mitjans de comunicació, un biòleg molecular, que és un Mathieu Ricard, que a més era...
Però aquest no era monjo?
Exacte, un monjo tibetà. I fa com 10 o 13 anys va ser considerat la persona més feliç del món. Cosa que es va comprovar mitjançant un experiment que va explorar els efectes de la meditació al cervell de totes les persones que van formar part de l'estudi. Això ho comento perquè ara recentment he vist un vídeo d'en Jonathan Benito, que és un important neurocientífic també, i m'ha cridat l'atenció el seu missatge per la seva senzillesa i per la seva importància. Ell ens diu una cosa que, a veure, us dic una frase a veure què us sembla.
Venga.
Que la clau de la felicitat es troba a l'amabilitat. I jo volia saber què us sembla aquesta frase, no?
Una o sea, mica... que les persones poco amables són poco felices.
Exacte.
Pues seguramente.
Sí, sí. I sembla que està demostrat. Sembla que està demostrat. Sí, sí.
Uau.
Sí, ara jo no ho tinc clar, perquè veig gent que és poc amable i sembla feliç. Si més no, potser sigui felicitat no tal com l'entenc jo. Saps què vull? No, però veig gent amable que fa la seva vida i està tan panxa i tan contenta, no? Llavors, no sé, per des del
bueno,
punt
no sé, fins bueno, a quin punt pues... pots estar content. Una cosa és el que a tu et sembli
sí,
des de fora.
Sí.
I una altra, el que estigui
amargat,
vivint la persona,
sí,
no?
Acuérdate, o sigui... que todos tenemos máscaras y a lo mejor esta persona sale con su máscara social, que es el tío feliz o la tía feliz, que todo le va bien en la vida, pero cuando llega a su casa se quita esa máscara y debajo tiene
pero mira,
la máscara gris.
Ara, no sé si... Però, per exemple, ara penso con Donald Trump, que no el veig gens amable, i el veig feliç, el paio. Saps què vull dir? Vull dir, content de...
Jo crec que...
Quin medidor de felicitat utilitzem? Com sabem si tens feliç o no? És que està...
Bueno, no sabem si és amable o no.
La
igual
veritat...
amb el seu cercle sí que és però amable.
Jo no veig que pugui ser feliç una persona que està prenent les mesures que pren, no sé, que retalla ajudes a milions de persones i coses d'aquestes, no?
Bueno,
però bueno,
sí,
seria
bueno.
Seria com per començar i no acabar, no? Això.
Jo penso que aquesta frase que has dit pot tenir el seu què, eh? Jo vaig llegir una frase que deia la clau de la felicitat sempre obre cap a dins, que tu llavors diries potser, home, doncs és contradictori, no? Si estàs dient que siguis no, perquè obre cap a dins, però el millor obrir cap a dins és també ser amable cap a fora, no? I jo sempre penso com allò de la cadena de favores i tot plegat, penso que si ets amable i bondadós amb els altres, això genera una energia i una sinergia amb la resta de la gent que...
Sí, sí. Bueno, lo que siembra, recibe, ¿no?
Sí.
O sea, tú estás dando felicidad y alegría y eres amable con el entorno y recibe...
De fet, tota la gent sí. que fa voluntariats, el que més normalment et destaquen és això, no? Que diu, no, jo és que ho faig perquè vull, evidentment,
perquè ajuda,
però és que realment m'omple tant el fet de, no?, ajudar els altres que també m'ajuda a mi, no?, de retruc.
Exacte. I això també es diu sobre sentir l'amor altruista, no?, que això també aquest monjo tibetà ho va practicar molt de temps i, bueno, el cervell es veu que actua tota una sèrie d'àrees que són les de la felicitat. O sigui que està com molt demostrat a nivell científic. I, bueno, aquí el senyor Benito, hi ha una frase que diu, que a mi em va cridar l'atenció perquè és bonica, que li va dir al seu fill, deseo que seas feliz en tu vida y para ser feliz hay que ser amable. Dit d'una altra manera, que una persona amable té moltes més possibilitats de ser feliç que el que no ho és. Bueno, continuant per aquí, diria, bueno, que ell també va dir frases maques. Per exemple, diu que l'amabilitat és un superpoder. A mi em va agradar perquè això pels nens és un llenguatge que també segur que els hi...
Sí, que els hi queda.
Els deu animar a ser amables, no? Bueno, i insisteix aquest senyor, no? Bueno, que té un llibre que parla de l'amabilitat, lògicament, que és un camí real cap a la felicitat, no? L'amabilitat, cap a la salut, cap a tenir relacions més sanes i vides més plenes.
Jo crec que sí, eh?
També diu que, bueno, que tenim menys estrès i menys, menys cortisol, vull dir, això segur.
Si tu ets més amable, o sigui, ja comences el dia que potser vas a la panaderia i ja comences amb un somriure...
Exacte.
No? És com una altra manera d'encarar la vida.
Posaré en pràctica,
no?
El pròxim programa, us diré la meva experiència.
És veritat, sí. Vinga, va, deures pel pròxim programa.
Ja, és amb el que volia acabar, dic, a veure, ens atrevim a ser una mica més amables? També amb nosaltres mateixos, perquè no és només ser amables amb els altres.
Clar, és que és això, no? L'amabilitat no és només cap als altres.
No.
Vull dir, de fet, si igual no ets cap a tu mateix, també costa més ser cap als altres, no?
Doncs mira, com sí. La frase que jo havia llegit era la clau de la felicitat, obre sempre cap a dins, també podem dir l'amabilitat comença per
nosaltres
per
mateixos.
Mateix, no? Per començar cap a dins.
Molt bé.
Molt bé, Rosa. Doncs, si us sembla, tanquem aquest espai tan íntim, però no pas el de la curiositat, que el seguim obrint amb l'art de sorprendre. Bé, doncs, s'aproven les festes nadalenques i també aquells moments tan agobiants per alguns com són què li regalo aquest any a la meva mare, a la meva cunyada o fins i tot al meu amic invisible. Perquè tot i que hi ha gent com jo que gaudim molt buscant el regal perfecte, per alguns és un veritable mal de cap, perquè no ens enganyem, tenim de tot i més i sovint costa molt ser original. I és per això que jo avui us porto algunes idees. La primera... Preneu nota.
Aquí, estic tomando lápiz.
Aquí,
potser ja les coneixeu, algunes... Com ja fa 5 anys, el recinte modernista de Sant Pau es transforma en un espectacle lluminós i ple de sorpreses per tota la família. Us parlo de les llums de Sant Pau. No sé si hi heu anat. És un espectacle molt xulo que fan des del proper 20 de novembre fins a l'11 de gener i cada any és diferent. A vegades hi ha mappings a les façanes, hi ha espais interactius i fins i tot un campament del rei Baltasar on els més petits poden entregar la seva carta als reis. Penso que és un plan ideal per totes les edats, no només per les famílies amb nens, i hi ha diferents tipologies d'entrades, i per tant el millor és que entreu a la seva pàgina web, que és www.elsllumsdesantpau.com, i mireu quina opció us convé més. Jo hi he anat un parell d'anys i és molt xulo, ho recomano molt.
Molt bé, gràcies.
L'altre pla que us recomano és anar a visitar la botiga de Nadal que tenim al carrer dels Banys Nous, número 15, a la zona del barri gòtic, que es diu Kate Wolfpark. Jo no ho sé pronunciar molt bé, però...
És alemana,
que...
no?
És alemana.
Ah, ja
sí.
Sé quina és. Sí.
És d'una firma alemanya que té botigues a Bèlgica, a França, a Regne Unit, a Alemanya, als Estats Units, i des de novembre de 2019 és aquí a Barcelona. És una fantasia de la botiga, és molt bonica, està plena de talls nadalencs, té un arbre gegant de Nadal de 4 metres i mig, té caixetes de música, té guarniments per la casa i per l'arbre, té els típics ninots del trencanous... us hi podeu passar una gran bona estona perquè hi ha de tot i més. És cert que no, sovint s'hi fan cues per entrar bastant llarguetes, llavors us recomano anar-hi o bé entre setmana o bé, atenció, hi podeu anar en qualsevol altre moment de l'any perquè està oberta tot l'any.
I és de Nadal?
I és de Nadal. I aquí ve una mica lligat amb la passejada. Sí, però té la seva gràcia, perquè, de fet, això va lligat una mica a passejada cultural, Jonas? Perquè tot va néixer amb un matrimoni, no sé si ho pronuncio bé, Wilhelm i la Käthe Wolhardt, que eren un matrimoni apassionats pel Nadal. Llavors, ells, un cop van acabar les festes nadalenques, resulta que uns amics que havien anat a casa seva els va agradar molt una caixeta de música que tenien. I llavors ells, passant les festes, van pensar, ostres, ens en regalarem una a aquests amics. I quan van anar a comprar-la, van veure que tots els productes de Nadal ja els havien retirat, perquè, clar, ja havien passat les festes i ja no el podien aconseguir. Llavors van dir, ostres, com ho farem això? Van trobar un majorista que finalment les venia, però n'havien de comprar 10. No podien comprar només una. Van comprar les 10... i se'ls va ocórrer la idea de repartir les altres 9 per diferents cases d'allà prop i tot això.
Van ser amables, no?
Van ser molt amables. I llavors, doncs, d'aquí els va venir la idea de dir, ostres, no pot ser, no?, que no tinguem una botiga amb detalls nadalencs, perquè ells són uns superamants del Nadal, i van crear la seva pròpia empresa i les seves botigues, i és una d'elles és la que tenim aquí a Barcelona, que és molt, molt xula. Us convido a anar-la a veure. I ja us dic, hi podeu anar, sí, el mes d'agost, per què no?
Sí, esa calle de Baños Nuevos es pequeña y me imagino que no solo encontrarás eso, sino encontrarás muchas cosas más divertidas, porque esa calle tiene de todo.
Sí. Bueno, sí. Tota la zona, podeu... Si voleu afegir una xocolata amb malindros, també el carrer Patritxol, que està ben a prop, perfecte, o el que vulgueu, feu ja el plan perfecte. I per últim us porto un regal molt original, que podeu fer també aquest Nadal o quan vulgueu, que es tracta d'un regal molt especial, sobretot pels amants dels llibres. És una manera fantàstica de donar una segona oportunitat als llibres, convertint-los en objectes decoratius. Es tracta d'una tècnica anomenada bookfolding, amb la qual les pàgines dels llibres es van plegant donant forma a un ram de flors, per exemple, o a un superheroi. Jo he tingut el plaer de conèixer la Pepi, que és la noia que els fa, i és, a part que és encantadora, ella també fa tallers d'una tarda per aprendre aquesta tècnica i endur-te el llibre fet per tu. Ara us mostro perquè veieu una mica, perquè sé que explicant-ho així deveu pensar, no em faig encara ben bé la idea del que m'està parlant la Mònica.
¿Esta Mónica tiene la tienda aquí en Gràcia o esta es otra Mónica?
Pepi.
No, la Pepi. Jo, de moment, això no ho faig.
Però això ho penjarem a l'Instagram i
sí,
així...
Sí, correcte. Jo us posaré, ara us diré el seu Instagram i també doncs ho penjarem perquè totes les recomanacions que fem a la meva secció les pengem allà perquè les pugueu veure. Aquest és el regal que jo vaig fer.
Uau,
estem veient com un llibre plegat en un ram, no?
No, el llibre és el...
És un llibre.
El jarrón.
El riu és el jarrón, és veritat.
Correcte.
I fa de jarrón.
Només per la curiositat que us deu crear, que nassos estic explicant, us recomano que entreu al seu perfil d'Instagram, que és @viladomsart. I ja està, ja podreu veure tot el que ella fa. @viladomsart. De totes maneres, ho deixaré escrit en el nostre Instagram. Ella també fa alguns tallers d'una tarda en el que pots aprendre la tècnica, endur-te fet el llibre per tu, o bé li podeu encarregar amb ella un llibre personalitzat i us el fa ella i el regaleu. I penso que és un regal molt xulo. Jo personalment n'he regalat un, ha sigut un èxit, tant per la persona que ho ha rebut com per les altres persones que hi havia a la festa, perquè és molt original i és molt xulo. Així que...
Perfecte.
Sí.
Apuntat.
Guai.
Teniu, no em va l'excusa de no sé què regalar.
Bueno, és una manera de regalar llibres que... diferentes.
És que hi ha para leer, sí,
para
que
los que
difícil.
No les gusta leer.
També.
Sí. Mama, te voy a regalar un libro.
No, i una manera de reciclar els que ja tenim a casa i potser ja no en fem ús.
Pues sí.
Bueno, si no tienes libros en casa, aquí en el centro de reciclaje, todos los centros de reciclaje tienen un puestito
de libros usados.
De libros usados. Sí, yo lo hago servir mucho porque llevo los que no uso y me llevo alguno interesante, porque hay unos libros muy interesantes.
Sí. Doncs si us sembla, fins aquí les propostes d'avui, però seguim amb les consultes del consultori, que seran igual de sorprenents o més que els meus plans. Pregunta'm sense filtres.
Ai, 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 no sé jo si seran tan sorprenents com les teves recomanacions, que han estat molt xulats, però bueno, ara ho descobrirem, no? Ivan, ens fiques al primer àudio, a veure...
No sé si ponerlo, porque los últimos que escuché... Tengo miedo.
Que va, que va,
que va. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Vamos a ver.
Ah, no sé, igual us decepciono, eh?
No, nada. Crec que no. Hay mucha amabilidad.
Bon dia, aquí us trasllado la meva pregunta del dia. Estic embarassada ja d'uns 7 mesos i encara no ens posem d'acord amb la meva parella de com dir-li al nostre fill. Aleshores, jo defenso que només per ser jo la dona i portar jo l'embaràs amb tot el que comporta, jo tinc més punts per decidir que ell. Què en penseu vosaltres? Ell diu que no, que el fill és dels dos i que, per tant, les opinions compten per igual. Bueno, ja em direu la vostra opinió, perquè realment a vegades dubto inclús del meu argumentari. Merci.
No dubtis. No dubtis. Ho sento molt, però jo... És que no crec que... O sigui, no t'has de sentir culpable. O sigui, a sobre no t'han de fer sentir culpable per voler posar-li el nom al vostre primer fill o a la vostra primera filla. Ho sento molt, però jo crec que... Jo crec com tu. Jo crec que si, per exemple, a la mare li fa moltíssima il·lusió posar el nom, que és algo superimportant per ella... Jo què sé, pues, com a mínim el primer fill, que sigui la primera en ficar el nom. Ho sento molt, però és la que fa més feina.
Però és cosa de dos, eh?
És cosa de dos, però la feina que fa l'home també l'ha fet la dona, perquè ha ficat l'òvul, ella, i sí, sí. Ell pues, ha ficat...
És una cosa de tamaños.
No és una cosa de tamaños, és una cosa, han fet una feina, els dos que han fet la mateixa feina, i després ella ha fet una feina de 9 mesos.
I la que farà
després, però ha fet una feina de 9 mesos, el seu cos ha canviat completament, o sigui, no, ho sento molt, però és que no es pot comparar. Llavors, jo què sé, pues, si en el segon ja pues, us ho voleu repartir, però és que no sé, és que no s'ha ni de posar a discutir el teu nòvio, marit o el que sigui, saps? O sigui, no sé què... O sigui, volia preguntar-vos l'opinió a vosaltres, als homes, perquè jo ho tinc claríssim.
Te voy a contar una historia guapa. Yo recuerdo que antes, bueno, ya preguntemos a nuestros padres de dónde vinieron nuestros nombres. Y recuerdo que antes el hombre tenía que ir al registro civil y presentar al hijo. Y era el hombre el que le decía cuál era el nombre que iba a tener. Y entonces al final el hombre se iba al registro civil llevando a la Paquita y regresaba haciendo el nombre de su mamá.
Claro, es que nos han hecho creer que era el hombre el que tenía que poner el nombre. Y no deixis engañar y no et sentis culpable. O sigui...
Com els cognoms, que ara ja comença a haver-hi moltes famílies que decideixen que el primer cognom sigui el de la dona.
I en altres països directament desapareix el segon cognom.
Hi ha països que les dones, bueno, la majoria de països, que tenen el cognom del marit. Jo això és que no ho acabo d'entendre. Vas canviant de marit i vas que ara senyora Smith, després senyora no sé què, Roosevelt, senyora... Home, per favor, un respecte.
A mi me molestava mucho la senyora D.
Señora D.
Pero eso era una...
Dependiente, ¿no? De...
Sí, la señora D.
Pero tú en los papeles tienes tu nombre y apellidos, no el de, no del marido.
Pero no nos anem del tema, pobre, que...
Perdón.
Eso es ahora, porque yo recuerdo que antes, cuando tú recibías una invitación, era la familia del apellido del hombre.
Eso sí, pero yo voy a turnar al tema. A nosotros... jo tinc dues filles i ens va costar molt trobar els noms. Al final vam arribar a consens. Jo crec que encara queden dos mesets per arribar a consens.
Encara poden arribar a un consens. Jo crec que has d'insistir en que has d'agafar el nom que tu vulguis, eh? I no... O sigui, una altra cosa és que...
Jo crec que es pot arribar,
et sigui una mica igual, però hi ha vegades que hi ha persones que volen... que els hi fan molta il·lusió. La meva germana, per exemple, volia... que des de petita...
arguments per convèncer
però, el però no són arguments. O sigui, la meva germana, per exemple, volia que la... quan era petita, quan era adolescent, ja volia que quan tingués una filla, volia que es digués Andrea. Ho tenia claríssim. Jo crec que en aquest cas... O sigui, jo no t'haig de fer cap argument. Sí. És la meva filla i li dic Andrea.
Però tu no creus que la teva germana diu al seu marit, escolta, mira, em fa molta il·lusió que porto d'això... vull que la meva filla es digui així i pot ser...
Però és que hi ha gent que pues discuteix.
Però vale. Imagina't que la nena se llama Yuleisi. Hi ha homes
que discuteixen i diuen no, perquè jo també tinc dret a fer... No, 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 ara, tu no tens dret.
El que dona la raó és que el treball de 9 mesos, els homes no ho sabem el que significa això. Pensem que és una cosa superxula, que és molt xula, però la part tota que és cansada... que és incòmode,
les hormones per aquí, per allà, el no sé què, el vomitar, el tal, tot això, fas...
té que ser molt més dur que realment que no ho sabem. Això sí que dona raó que és una cosa que no la sabem i la veiem únicament com la part bonica i té una part molt cansada, molt cansada yeah. És la paraula, no? Però vull dir que la part dura, diguem.
Pues ha quedat claríssim, no?
Ha quedat claríssim.
Sí. Doncs res, posa-li el nostre programa al teu marit i que vegi clar que aquí s'ha votat.
Que res, que no hi ha cap problema. El nom que tu diguis i ja està.
Jo el que creo també és que és una cosa de parejas, perquè hi ha parejas que eso no pasa nada y hay parejas que sí.
No, no, bueno, es igual, es igual. Si pasa,
la guerra mundial.
Si pasa, es lo que digui la dona.
La última mujer, la última paraula.
No pasa nada.
La última paraula, la dona. I és una cosa que els homes us heu de ficar al cap. Ho sento molt. I ja, pues el segon fill, si teniu segon fill, pues llavors ja us ho penseu millor i ja, pues bueno, ja se li ha de deixar potser i el tercer, pues... pues ja,
decidirem
també,
nosaltres
ja, bueno, ja es decideix entre els dos però sí. Com a mínim el primer o...
vale. Cristina, tenia miedo y con razón.
Pues bueno, vamos al segundo
a ver
qué es que no tinc clar. Que avui
hola,
tinc
bon
una
dia.
Mica de liu.
Mira, a mi hi ha una qüestió que sempre m'ha tingut molt intrigada. Per què els homes quan van en un transport públic sempre van espaterrats, siguin grans, joves, prims, grassos. Tu vas empotrada en un cantonet i ells sempre amb les cames obertes. Jo no m'atreveixo a dir mai res, però no sé, volia saber la vostra opinió. Per què penseu que passa això? Gràcies.
Pues mira, jo també ho vull preguntar, és un dubte que també tinc, i llavors pues, us ho pregunto a vosaltres, que us tinc aquí,
jo no crec que
Jonas, Ivan, o sigui, per què els homes van espaterrats així com estic? Jo ara estic espaterrada, doncs pues així com estic jo, van els homes, que ni que et seguis al costat, no tanquen les cames, els és igual.
Potser no en són conscients, per què?
Clar, bueno, crec, pues, Ivan, aviam, Ivan, sisplau, digue'ns per què.
Tu que vas tot el
dia espaterrado por ahí. Yo voy espaterrado en la vida. No, yo creo que es una cuestión de cultura. Porque, claro, yo sí siento que hoy día nosotros como repetimos lo que vemos en los medios sociales. Por ejemplo, también es una cosa de invasión de espacio. Un tío espaterrado ocupa más espacio que uno sentado. Entonces, él tiene que... su masculinidad tiene que representarla de algún momento.
Claro, pero es una muestra de poder y una invasión del espacio.
Pues igual es inconsciente, yo creo, ¿eh?
Sí, es una cosa... Mira, yo siento que la masculinidad de hoy día está muy machucada, muy mayugada. Y hay gente que inconscientemente trata como de hacer su intento de decir, oye, yo soy masculino, yo soy hombre, ¿no? Y lo hacen de maneras como toscas y rudas, como escupir en la calle... ser como más groseros de lo que realmente tienen que ser. Tratan como de representar esa masculinidad de manera burda. Cuando lo masculino no tiene que ser así. Lo masculino sencillamente, oye, tú eres el equilibrio de lo femenino. Un hombre amable no tiene por qué ser, o sea, ser grosero. un hombre no tiene por qué decir groserías, puede ser para hacerse respetar.
Lo que sí que es verdad que decías tú, que la masculinidad siempre se le da un ítems, ¿no? Pues això, el rudo, no? La certa agressivitat, violència, tot això, i potser aquest espatarrat inconscientment. Jo no m'espatarro, eh?
No, també és una cosa...
Ja vigilarem un dia.
També, jo digo que jo veo mucha gente espatarrada en el autobús, no solo hombres. A mí particularmente, yo vengo de un sitio donde las mujeres todas son misses, y me cuesta mucho encontrar a una chica en el autobús espatarrada, donde yo le veo las bragas, le veo hasta la epiglotis. O sea, es una cosa, me choca mucho.
¿Tú crees que aquí las mujeres también van espatarradas?
Sí, yo siento que hoy día hay una cosa como muy laxa, en el sentido de todos tratamos de luchar por quiénes somos. Estamos buscando un lugar en nuestro espacio. Entonces, claro, antes las mujeres, ¿cómo se llama? Usaban tacones, fajas y no sé qué, pero es muy opresor, y entonces ese era el ítem de belleza, ¿no? Las mujeres siempre es perfecta y los tíos ahí barrigones con su chaleco abierto, ¿no? Pero son como estereotipos, ¿no? Yo siento que hay personas que luchan por su espacio y lo usan de la manera que ellos creen que lo pueden hacer. Entonces, unas más borde, otras menos. Mira, también si te das cuenta, por ejemplo, hay muchos chicos que cuando se saludan se golpean, ¿no? Que es como muy... O que si tú como hombre no hablas de coche, de fútbol, y de cualquier cosa, y de cuántas chicas has tenido en tu histórico, parece que no fueras un tío.
Pues sí, egos heridos. Son egos heridos que se...
Sí, pero
no me sale la palabra, pero se espatarran como para reafirmarse a sí mismos. Sí, creo que ya podemos dejar...
A mí me sorprende también que las mujeres han tomado ese papel masculino, y es como estamos en un tiempo de transición. Lo que pasa también es que somos muchos seres humanos.
Esto da para mucho, sí, ¿eh? Sí. Yo creo que això ho podríem retomar, no sé què penses, Mònica, però potser podríem retomar al pròxim dia, sí, no? Al pròxim programa, temps, perquè, vamos, les preguntes donen per molt.
Sí, sí, total, recordem que són sorpresa per tots nosaltres, sí, eh? No ho sabem d'antemano. Doncs, si us sembla, acabem avui el programa amb aquest petit debat.
Ui.
Gràcies per escoltar-nos, per compartir, per acompanyar-nos, i ens veiem la propera.
Sí, hasta la próxima.
Ciao.
A veure.
A tothom.
Fins aquí, Xerrades i Xorrades. Aquest i molts més programes a la web de Vila Urània.